Una obra importantíssima, l'obra civil més important dels darrers 20 anys que s'ha fet i que s'està fent a Catalunya. Avui no només estem fent una línia de metro, sinó que estem descarbonitzant la mobilitat del país. I, per tant, amb aquesta obra traurem molts cotxes de la carretera, molts cotxes dels carrers de Barcelona.
És el vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, destacant la importància de la represa de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. La tuneladora torna a treballar en el tram central de la línia que ha d'unir la zona universitària amb la Sagrera, però de moment es treballa en el tram fins a l'Esseps i no s'espera que les obres acabin fins al 2027. Uns treballs que porten dècades de retard, que han estat, de fet, 10 anys parats i que només en manteniment durant aquesta aturada han costat 7 milions d'euros. El cost total del tram superarà els 900 milions en el que serà la línia de metro més llarga de Barcelona i una de les més extenses d'Europa. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 15 de juny de 2022. Augmenten els maltractaments a persones grans. Només l'any passat els Mossos van detenir 140 persones per aquest delicte. Marta Patricio.
Que, segons xifres d'Interior, van a l'alça des del 2019. En els tres primers mesos de l'any s'han cursat prop de 450 denúncies per maltractaments a gent gran, sobretot psicològics, físics i econòmics.
Catalunya afronta una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys.
A la qual destinarà més de 5.000 efectius, 40 mitjans aeris i 16 drons. La poca pluja de l'hivern i els episodis de calor de les últimes setmanes han disparat el risc d'incendi a tot el territori.
Els directors dels centres educatius escullen, ha dit, el 80% de les places del sector educatiu que no ocupen funcionaris.
Ho denuncia Comissions Obreres, que insisteix a demanar la derogació del decret de plantilles, un decret que atorga a les direccions un gran marge de maniobra en la contractació pública de mestres i professors.
En cultura torna la Patum de Berga després de 2 anys sense celebrar-se i amb una previsió rècord d'assistència.
Aquest migdia han tornat a repicar les campanes de la plaça de Sant Pere i ha arrencat oficialment la Patum amb els primers passacarrers. El dia gran serà demà dijous amb la Patum de lluïment i la Patum completa.
Pel que fa als esports, en bàsquet el Barça té la segona oportunitat de reenganxar-se a la sèrie pel títol de Lliga.
Després de la derrota de dilluns davant del Real Madrid, els blaugranes busquen igualar la sèrie abans de viatjar a la Pista Blanca. El partit es jugarà aquesta nit a les 9 al Palau Blaugrana.
I continuem pendents de l'onada de calor que afecta Catalunya amb temperatures superiors als 40 graus en molts punts. Última hora des del Servei Meteorològic. Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. La calor s'accentua aquest dimecres a Catalunya respecte a les últimes hores. Fa més calor. Trobem ja a hores d'ara temperatures que arriben fins als 37 o 38 graus a zones del prelitoral i podríem trobar aquest dimecres temperatures màximes de fins a 40 o 41 graus amb indrets com el Pla de Lleida o la Conca de Tremp. Per tant, mantenim aquest avís per onada de calor que afecta a gran part del país per aquestes temperatures extremes. I tot plegat amb un dia també marcat pel clar domini del sol. Només tenim algunes restes de núvols amb alguns trams de les comarques del nord-est i a la tarda sí és cert que poden tornar a créixer algunes nuvolades a zones de muntanya del Pirineu. Poden caure de nou aquesta tarda ruixats i algunes tempestes que poden ser fortes cap al sector del Ripollès i aires properes. Tenim un avís en aquest sentit. Per fora d'aquí mantindrem una tarda amb bastant de sol. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Marta Patricio i coordinant so Sònia Quer, us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les obres de la línia 9 del metro de Barcelona s'han reprès després de més d'una dècada aturades. La tuneladora torna a treballar en el tram central de la línia que ha de connectar la Sagrera amb la zona universitària i perfora ara el subsol entre les estacions de Manel Girona i Lesseps. La inversió a tot el tram supera els 900 milions d'euros i aquesta dècada d'aturada ha costat ja 7 milions. Es preveu que les obres del túnel no estaran enllestides fins al 2027. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La màquina perforadora de 100 metres de longitud, 12 de diàmetre i que pesa com 4 vegades un Airbus ha reengegat prop del Camp Nou. Avança cap a la plaça Lesseps a uns 200 metres per mes i arribarà al desembre del 2024, si treballa dia i nit en jornades de 12 hores i torns de 7 dies seguits. El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha destacat que el metro traurà dels carrers milers de cotxes.
Avui no només estem fent una línia de metro, sinó que estem descarbonitzant la mobilitat del país. I, per tant, amb aquesta obra traurem molts cotxes de la carretera, molts cotxes dels carrers de Barcelona.
La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, ha celebrat que les obres es reemprenguin, però ha recordat també els anys de retard i ha demanat que no torni a passar.
Des de la ciutat de Barcelona demanem que hi hagi un sobreesforç en inversió, un sobreesforç en execució i, sobretot, que complim els terminis que expliquem a la ciutadania.
Les línies 9 i 10 del metro compartiran el tram central. Ara tenen 35 estacions en servei, als extrems. Quan estigui acabada, l'any 2027, els trens podran anar des de Santa Coloma de Gramenet al Prat de Llobregat. La línia 9 havia de costar 2.000 milions, però en costarà gairebé 6.000. Falten invertir-hi 926 milions d'euros.
Gràcies, Mont Carvajal. I encara en relació a les infraestructures, els transportistes creuen que les mesures aprovades pel govern per millorar el trànsit a l'AP7 són injustes i ineficaces. Aquesta restricció de vehicles pesants ja es va aplicar al setembre, quan es van aixecar els peatges, i segons Carlos Folqui, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes, no va servir de res.
En declaracions a la xarxa, Folqui ha retret a les administracions que no hagin previst aquest col·lapse i reclama que rescati el peatge de la C32 en cap de setmana per als vehicles privats.
Se deberían haber adoptado medidas que facilitasen pues eso, la circulación de los vehículos privados. Tenemos, por ejemplo, la autopista Pau Casals, la C32, que los fines de semana va vacía. Es una autopista de peajes, no la coge la gente porque prefiere coger la AP7 y no pagar. Bueno, pues hace tiempo ya que se podía haber adoptado la medida consensuada Generalitat Estado de rescatar esos peajes los fines de semana y no se adopta.
L'associació recorda també que no hi ha infraestructures suficients per allotjar els camioners que hagin d'aturar el vehicle en ruta. De mitjana passen per la P7 uns 12.000 camions al dia.
Notícies en xarxa.
Prop de 400 persones grans han estat víctimes de maltractaments a Catalunya en el primer trimestre d'aquest any. Són xifres del Departament d'Interior, coincidint avui amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i els maltractaments a persones grans, i indiquen a més una tendència a l'alça en aquests delictes des del 2019. Només l'any passat els Mossos van detenir 140 persones per violència domèstica a persones grans. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Durant els tres mesos de l'any ja hi ha hagut un 18% més de víctimes comparat amb el mateix període de l'any passat i, de fet, és la tendència que s'arrossega al llarg dels últims anys. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, només denuncia, atenció, un 9,2% de les persones grans que pateixen maltractament. L'escenari és molt complex perquè majoritàriament les persones agressores són de l'entorn molt proper amb qui tenen una relació de confiança. Ho ha explicat a la xarxa Montserrat Escudé, cap de l'àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra.
Evidentment, estàs denunciant aquella persona que t'està cuidant i aquella persona amb la que hi pots tenir un vincle emocional, per exemple, en el cas de fills i filles. Ens imagines què significa per una persona gran que pot tenir un trastorn, un deteriorament cognitiu, anar a una comissaria o enfrontar-se a un procediment judicial. I, per tant, no denuncien, perquè ells el que volen és que cessi la violència o cessi la situació de vulnerabilitat o d'abús que estan patint.
L'any passat, el 67% de les persones grans maltractades eren dones i el 33% homes.
La directora general d'Acció Cívica de la Generalitat, Cesca Domènech, reconeix la dificultat de detectar els maltractaments a la gent gran. Per actuar-hi, el Departament de Drets Socials disposa un protocol adaptat a les característiques de cada zona de Catalunya, però les associacions que s'hi dediquen ressalten que el delicte no està prou denunciat. Són veus que ha recollit avui la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Domènech ha definit el perfil mitjà de les persones grans maltractades. Una dona de 74 anys, dependent i aïllada. La responsable d'Acció Cívica del Govern català ha explicat que un protocol regeix a Catalunya des del 2012 contra aquest tipus de violència.
L'any 2017 ja vam elaborar unes guies territorialitzades amb tots els professionals implicats per tal de poder afinar encara més des de la proximitat a la detecció d'aquesta problemàtica que se sol donar, com sabeu, doncs, moltes vegades en l'entorn més familiar i més proper i, per tant, és molt difícil de detectar en molts casos.
La Fundació Amics de la Gent Gran posa l'accent en que algunes formes de maltractament no són considerades com a tal. La responsable d'Acció Social, Cristina Curto, avui també a la xarxa.
Es concep no molt com un maltractament que s'ha de quedar invisibilitzat i que ha de quedar dins la llar. I esto es que la iaia no s'entera, esto es que la persona, la mare que la vol liar, i aquest tipus de conductes edatistes, perquè això és edatisme i l'edatisme és la discriminació per raó d'edat,
Serveis Socials treballa de forma específica contra l'aïllament, després que la pandèmia l'hagi posat encara més damunt la taula.
I coincidint amb aquesta jornada, Amics de la Gent Gran enceta la campanya Estiu en Companyia, amb un reforç de l'acompanyament i les activitats que organitzen per persones grans que estan soles. Recullen donatius també per finançar-les i fan una crida per aconseguir més voluntaris. El 9FM, Natàlia Peix.
Des del passat mes de setembre, la Miquela, voluntària d'Amics de la Gent Gran, visita cada setmana a Vic la Dolors, usuària de l'entitat. En les seves cites setmanals de dues hores, la Dolors i la Miquela passegen i parlen.
La companyia, que poder explicar tonteries a vegades són, però que et van quedant aquí i no les pots explicar perquè estàs sol.
I a més són unes persones que tenen una riquesa i tenen uns coneixements que, bueno, és molt enriquidor per en dues bandes, eh?
Segons Amics de la Gent Gran, en la pandèmia de Covid-19, el 41% de les persones d'edat avançada van manifestar un augment del sentiment de soledat i el 59% es va sentir més vulnerable. Unes situacions d'aïllament i soledat que també poden augmentar a l'estiu. Per això fan una crida a tenir més voluntaris. Marina Hortelano és la responsable a Osona d'Amics de la Gent Gran.
Vam fer un voluntariat acompanyant a persones grans que tenen soledat no volguda, no? Un acompanyament emocional d'aquests que guareixen l'ànima, no? Que l'alimenten.
La campanya Estiu en Companyia inclou dinars i celebracions, més trucades de suport emocional i visites de reforç i l'organització d'activitats lúdiques i culturals.
Catalunya afronta una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys, amb més de 5.000 efectius. La poca pluja de l'hivern i els episodis de calor de les últimes setmanes han disparat el risc d'incendi a tot el territori. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, ha presentat el dispositiu per aquest estiu avui des de l'aeroport de Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Serà una campanya dura i llarga, ha reiterat el conseller en diverses ocasions. Per això ha fet una crida a la ciutadania a ser responsables quan vagin als espais naturals i que no dubtin en avisar els serveis d'emergència en cas de detectar algun possible incendi.
Aquesta setmana és una setmana especialment greu, perquè arribarem a temperatures de 40 graus i a humitats d'un 10%. I això, doncs, és el caldo de cultiu pels incendis. Per tant, tots amatents, reitero la cura, reitero que tots anem en compte i nosaltres hi estarem ben activats.
En el que portem d'any ja hi ha hagut 285 incendis forestals i s'han fet més de 2.700 serveis. Són 500 més que en el mateix període de l'any passat.
Seguim en clau educativa. Els directors dels centres educatius escullen, ha dit, el 80% de les places del sector que no ocupen funcionaris. És la denúncia que fa el sindicat Comissions Obreres, que insisteix en la demanda de derogar el decret de plantilles. Un decret que atorga a les direccions, diuen, un gran marge de maniobra en la contractació pública de mestres i professors. Anna Ruiz, bon dia.
En aquest 80% hi són les anomenades places perfilades, aquelles que requereixen de competències especials, habilitats que són determinades pels mateixos directors, places estructurals o de confirmació. El curs vinent el nombre de llocs de treball perfilats serà del 23%, més del doble que el curs actual. Tot plegat, avisa Comissions, acaba enrarint l'ambient dels claustres. Margarro Martínez, responsable de docents de pública no universitària del sindicat, també adverteix que es tracta d'un atac als barems democràtics per accedir a un lloc de treball públic.
Un de cada quatre docents és escollit per perfil. Això contravé, no, als principis de la provisió de treball públic, que són la igualtat, la capacitat, el mèrit, la transparència i la publicitat.
Comissions Obreres va presentar un recurs contra el decret de plantilles i el judici se celebrarà el mes de març de l'any vinent.
I segona jornada de la selectivitat, avui amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura, en què els alumnes han pogut escollir entre textos de Mercè Rodoreda i Joan Puig i Ferreter. Aquesta prova l'han seguit les de matèries específiques i continuaran també a la tarda. Volem saber com ha anat la jornada al Maresme, a Mataró Ràdio, Marta Gómez.
La plaça del Tecnocampus de Mataró estava plena d'estudiants repassant encara alguns dels detalls de les assignatures que s'examinaven. Escoltem l'Aina, l'Esaú, la Laia i l'Ivó.
Castellà potser era el primer i estàvem una mica més nerviosos, però de moment bé.
Avui bastant més tranquil que ahir, bastant més. Ja, però igualment sempre hi ha aquest nervis de fer l'examen, no? Al principi.
Bueno, el batxillerat en si és molt difícil, però bueno, jo almenys m'he preparat 3 setmanes abans i llavors, bueno, pues, jo crec que bastant bé.
S'ha sortit verbs, conjugar verbs, formació de paraules, les lectures una mica faciletes, els textos una mica enrevessats, complicats, però jo crec que és aprovable. Jo necessito un 10 més o menys, però de 14, perquè vull entrar Empresa i Tecnologia, Sabadell.
A la Universitat Mataronina són 443 els estudiants que s'examinen a les proves d'accés a la universitat fins aquest dijous.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'àrea metropolitana de Barcelona reclama a la resta d'administracions i als agents econòmics i socials un gran pacte que garanteixi el futur de la fàbrica que SEAT té a Martorell i que eviti que acabi com la Nissan. Aquest és el crit d'alerta que ha fet avui el seu vicepresident executiu, Antoni Belmont, en una conferència en la qual també ha denunciat l'ús partidista que alguns fan de les institucions. Més detalls, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Conferència d'Antoni Belmont, presentada per l'exalcalde de Barcelona i expresident de l'AMB, Xavier Trias, i on tots dos han volgut destacar que fruit de la col·laboració entre les diferents administracions és com s'aconsegueixen els millors acords, com la recuperació d'aquest organisme l'any 2010. En aquest sentit, el seu vicepresident executiu ha demanat un esforç conjunt a totes les parts implicades per evitar que la SEAT acabi sent una nova Nissan.
No ens podem permetre que SEAT sigui una nova Nissan. A mi sembla molt bé que vingui la Copa, sempre ho dic malament, la Copa de la Vela Mundial, sona molt bé. Però mentre feia la fotografia aquesta, la fotografia que feien a Sagunt era a les bateries del futur.
Pel que fa a alguns temes polèmics d'actualitat, Antoni Belmont considera que una llacuna en referència a la Ricarda no pot impedir el creixement d'una instal·lació tan necessària com l'aeroport del Prat i defensa les zones de baixes emissions, tot i no ser massa partidari de restringir l'ús del vehicle privat a les ciutats.
El Seminari de Vic acull la 29a edició del Congrés de Fires de Catalunya, que ha recuperat enguany la presencialitat amb una seixantena de congressistes. L'objectiu en els propers dies és unir esforços entre entitats, fires i ens públics per recuperar les més de 400 fires que es van fer a Catalunya l'any 2019, abans de la pandèmia. Ràdio Vic, Montse Manent.
El Congrés de Fires de Catalunya és el punt de trobada de tots els agents implicats en l'organització d'aquestes i enguany, en un moment de represa de l'activitat, és molt important tenir un espai on posar punts en comú per marcar un full de ruta per recuperar el màxim possible de fires, ho explicava la seva presidenta Coralí Cunyat.
Estem a poc a poc recuperant els esdeveniments del calendari firal de Catalunya. Evidentment, no tots els haurem recuperats, alguns esdeveniments s'han quedat pel camí, però la gran majoria s'estan tornant a celebrar. Inclús hem incorporat ja esdeveniments nous en el calendari de fires, per tant, Catalunya és un país de fires i en un moment de crisi com la que hem viscut continua siguent un referent.
La Federació de Fires de Catalunya representa gairebé a la totalitat de les fires i mercats que es fan al país. En el marc del Congrés, Vic Fires ha presentat un nou model de fira sostenible.
Passem ara per Tarragona, on arrenca la temporada de platges i ho fa amb un nou servei de megafonia i amb la unitat de drons, que perseguirà fogueres o acampades. Són les principals novetats d'una campanya que comença avui i que s'allargarà fins al 30 de setembre. 38 socorristes de la Creu Roja s'encarregaran de la vigilància a les 8 platges que hi ha a la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
En plena onada de calor, Tarragona dona el tret de sortida a la temporada de platges. Arriba amb diverses novetats. D'entrada, s'estrena el servei de megafonia, com ja va avançar Tarragona Ràdio, amb dispositius 20 repartits per la costa de la ciutat, mentre que la unitat de drons també es desplegarà per poder arribar als punts més sensibles, com el bosc de la Marquesa. Cristina Guzmán és la consellera de Seguretat Ciutadana.
Aquest any incorporem en la vigilància del medi ambient i de zones de difícil accés a la unitat de drons, que estarà fent una vigilància i una cura de tot el territori de difícil accés, com pot ser el bosc de la Marquesa, no?
Creu Roja assumeix el servei de socorrisme amb 38 professionals que treballaran aquest estiu 2 més.
I a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà, s'està acabant de construir una escullera a la llera del riu. Té per objectiu prevenir futurs desastres naturals i hauria d'estar enllestida el mes que ve. L'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
Des de l'arribada del riu Francolí l'any 2019, que Vimbodí Poblet es trobava a l'espera de la construcció d'una escullera a la llera del riu Milans per mitigar la força de l'aigua en futurs desastres naturals. Actualment, el projecte es troba en execució i s'espera que es pugui estar acabat a finals de juliol, creant una zona amb una base de pedra per fer de contenció i suavitzar la força de l'aigua a l'entrada del municipi. Escoltem a l'alcalde de Vimbodí Poblet, Joan Canel.
Comprèn tota l'adequació de la llera del riu Milans, proporcionarà que si mai hi hagués una riuada, l'aigua no agafi la força que tindria en un espai llis i pla.
Un cop completat aquest primer projecte, amb un cost de 110.000 euros, l'Ajuntament ampliarà a la mateixa zona el pàrquing de les Oranetes, creant diversos punts de recàrrega elèctrica, així com la instal·lació d'una coberta de plaques solars.
Passen 20 minuts de les dues, és moment d'obrir pàgina cultural. Aquest migdia han tornat a repicar les campanes de la plaça de Sant Pere de Berga i ha arrencat oficialment la Patum amb el passacarrers infantil. El dia gran serà demà dijous amb la Patum de Lluïment i la Patum completa, que podreu veure en directe des de les televisions locals i la plataforma Xala. Anem fins a Berga, Televisió del Berguedà. Eric Calderé, bon dia.
Bon dia, doncs sí, la Patum ja ha començat, ho ha fet al punt de les 12 del migdia des de la plaça de Sant Pere, els tabalí, els quatre gegants. Han sortit en passada, en cercavila, fins al capdamunt de la vila, anunciant que aquest any sí, després de dos anys, Berga torna a celebrar les festes de l'antiga octava de Corpus. I amb un clar protagonista que ha estat el temps, la onada de calor prevista des d'avui fins diumenge i que acompanyarà doncs, a tota la setmana de Patum a la plaça de Sant Pere. S'han arribat als 38 graus a l'hora en què s'ha sortit, en què els gegants han iniciat aquesta cercavila. La festa, que encara no ha finalitzat, continuarà aquesta tarda a partir de les 8 amb els salts de Patum, que avui es dediquen als regidors de la Corporació Municipal, així com també a les places de la ciutat de Berga. Demà, Patum de Lluïment, a la nit, Patum completa, i evident, el protagonista clar serà el salt de plens, que se saltarà poc abans de la mitjanit. Divendres, els protagonistes seran els nens i nenes de la ciutat amb la seva Patum infantil. El dissabte, novament, una passada pels carrers de la ciutat i diumenge es posarà el punt final a la Patum 2022, ja anomenada la Patum de la Represa, amb salts de Lluïment i salts complets a la plaça a partir de 8:45 de la nit.
Gràcies, Eric Calderé, des de la Televisió del Berguedà. Molt bona Patum. I avui acaba la 19a mostra de teatre jove de Tarragona, que deixa molt bon balanç per la tornada a la presencialitat i també per l'èxit de públic. Hi han participat 11 grups teatrals joves de la ciutat. Tarragona Ràdio, Álvaro Rodríguez.
Els participants apunten que aquesta ha estat una edició de riscos, on les companyies s'han apostat pels gèneres als quals no estan acostumats, abundant les produccions musicals. Jorge Pérez, director de la companyia Histrionis, valora molt positivament la tornada a la normalitat, on han tornat a veure cues a les taquilles del teatre i han sentit a la gent de prop. Gràcies al Consell Assessor, les diferents companyies han rebut una valoració professional. Pérez explica com aquesta visió anima a potenciar alguns trets i revisar uns altres. El director a més apunta com aquesta mostra serveix de trampolí a la resta de la ciutat.
Té una inversió municipal i que, per tant, està anunciada pels carrers, està anunciada als autobusos i, per tant, és una manera de que molta gent et conegui. A l'hora de pensar en contractar companyies, en contractar grups amateurs, la mostra és un aparador.
Més enllà de les diferents propostes, la mostra ha estat un èxit quan a públic esgotant les butaques en la majoria d'obres, tot i l'ampliació que suposa el Teatre Tarragona.
I arriba el moment dels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que el Barça, després de la patacada en el primer partit, necessita imposar-se avui davant el Real Madrid per empatar la final de la Lliga ACB. A partir de les 9 de la nit, els de Sarunas ja sí que vicius, ferits per la derrota de dilluns, volen oferir la millor imatge i superar els madridistes abans de viatjar a la capital. En cas de derrota, els blancs tindrien la Lliga molt ben encaminada. Escoltem el jugador del Barça, Nico Laprovittola.
Hay que jugar como sea, hay que ganar como sea y poner todo de cada uno. Luchar sin la cabeza, sin ser sólidos, sin saber qué es lo que tenemos que hacer, no es la manera. Creo que ahí está la clave, ¿no? En el deseo de ganar.
I en futbol, la Roma de José Mourinho serà el rival del Barça, el Gamper, que jugarà el dia 6 d'agost al Camp Nou. Aquell dia també es jugarà davant l'equip italià de la Roma, el Gamper femení, i els dos equips seran presentats conjuntament. I en hoquei herba, la selecció espanyola està concentrada a Terrassa per jugar al Mundial femení que es disputa a la localitat vallesana d'aquí a dues setmanes, a primers de juliol. Avui hem parlat al programa En Joc de la Xarxa amb la jugadora del júnior de Sant Cugat i internacional per Espanya, Laia Vidosa.
És una sort que puguem estar aquí entrenant cada dia en aquest camp, que és al final, doncs, és un punt extra que tindrem de cara a la competició, perquè al final, doncs, no tots els equips podran estar entrenant aquí un mes abans de la competició, i res, doncs, amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè al final és casa nostra. Crec que al final pressió és el fet de que jugues un Mundial, però el fet d'estar a Terrassa amb la teva família, amb els teus amics, amb tota aquesta gent que t'acompanya, doncs, jo crec que és un punt a favor del que hem de treure molt partit.
I el Reial Club Nàutic de Tarragona ha presentat la travessia Tarragona-Mallorca, que recorrerà 220 quilòmetres. Es tracta de la primera travessia que arribarà fins al port de Sóller amb una durada de 26 hores. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Tarragona.
La travessia la farà l'equip de Surfski de Kayak de Mar i és la primera edició que l'equip tarragoní es llença a fer aquesta primera travessia fins al port de Sóller a Mallorca. Així explicava com es realitzarà la travessia el promotor de l'esdeveniment, Vicent Roura.
I no és més que una adaptació del piragüisme, el del Sau Cabrioto, d'aigües tranquil·les, però cap al mar. Hem fet unes adaptacions, els hem ficat un timó, una cavitat que no s'enfonsa mai, i això ens permet poder surfejar i palejar i fer piragüisme al mar. Fins ara, com deia Alejandro, això no existia, era un esport desconegut, i aquí Europa està tenint un furor, és a dir, està creixent molt, s'està expandint moltíssim, i aquí el club no podíem ser menys, no?
En total, hi haurà 9 caiaquistes que faran 3 rotacions d'una hora cadascun, i l'objectiu principal és arribar-hi en 26 hores de trajecte. Des del Club Tarragoní han assenyalat que l'objectiu principal és no superar el límit de les 30 hores. Primera edició de travessia Tarragona-Mallorca en caiac de mar que impulsa el Reial Club Nàutic de Tarragona.
I el Barça de futbol sala afronta avui el partit d'anada de les semifinals de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a 9:15 del vespre. El conjunt català intentarà aconseguir un bon resultat per afrontar amb garanties la tornada i lluitar per revalidar el títol de Lliga. I parlem d'hoquei sobre patins perquè els tècnics Pere Vàries, del Noia Freixenet, i Jordi Mellado, de l'Igualada, s'han incorporat al cos tècnic de les seleccions estatals d'hoquei sobre patins. La coincidència dels campionats masculí i femení a l'Argentina durant el World Skate Games del 2022, del 5 al 10 de novembre, ha provocat la reestructuració. Vàries exercirà de segon de Guillem Cabestany i substituirà a Francesc Barcalló, que ara es dedicarà exclusivament a l'equip femení d'hoquei sobre patins, ajudant a Ricard Muñoz, mentre que Mellado farà d'entrenador de porters i Roger Molina farà de porters també a l'equip masculí. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Al POU d'aquesta setmana descobrirem en quins sectors es pot aplicar la impressió 3D, des de coses que utilitzem en el nostre dia a dia fins a productes decoratius i altres coses difícils d'imaginar, com el fet que també ha aterrat en el món de l'alimentació. En parlem amb la responsable de comunicació del Fab Lab Sant Cugat, Andrea Sánchez Montañer. Benvinguda.
Hola, Clara, gràcies.
Abans de parlar dels sectors on podem trobar aquestes impressions 3D, voldria preguntar-te sobre la tècnica. En quin moment la impressió 3D fa aquest boom?
Doncs mira, les primeres patents de les impressores 3D van sorgir als anys 80, però en aquells moments estaven en mans d'empreses grans, de grans corporacions, i no era accessible per la població general. En el moment en què van vèncer les llicències d'aquestes patents és quan va fer un boom, perquè es va fer accessible per tothom. I llavors, el fet de que hi haguessin moltes més empreses, també empreses més petites, que poguessin fabricar impressores 3D de baix cost, però de bona qualitat, va fer que creixés moltíssim l'interès en aquesta tecnologia.
Creus que la gent es pot imaginar fins a quin punt ens permet tot el que ens permet imprimir una impressora 3D?
No, la veritat és que crec que no, i realment, o sigui, penso que no hi ha res que es pugui resistir a les impressores 3D. És cert que hi ha molt desconeixement, no? Quan, per exemple, ve algú al Fab Lab que vol imprimir alguna cosa, a vegades hem d'incidir de que no és màgia, no fem clic i s'imprimeix alguna cosa, sinó que necessita un temps. I el temps d'impressió és molt lent, no? Per exemple, imprimir un dau petit o un clauer, això pot trigar 20 minuts. Malgrat això, no? O sigui que la impressió 3D té moltíssimes aplicacions, diríem que té unes possibilitats infinites, per exemple, en el món de la moda, en el que ja es fan sabates o es fan vestits. Podríem destacar així com a persona reconeguda dins d'aquest món a Iris Van Herpes, que és una dissenyadora holandesa que està treballant molt en dissenys en 3D. Sí que sembla que aquestes innovacions en el món de la moda s'estan produint més a l'alta costura, més que a la moda low cost.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una obra importantíssima, l'obra civil més important dels darrers 20 anys que s'ha fet i que s'està fent a Catalunya. Avui no només estem fent una línia de metro, sinó que estem descarbonitzant la mobilitat del país. I, per tant, amb aquesta obra traurem molts cotxes de la carretera, molts cotxes dels carrers de Barcelona.
És el vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, destacant la importància de la represa de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. La tuneladora torna a treballar en el tram central de la línia, que ha d'unir la zona universitària amb la Sagrera, però de moment es treballa en el tram fins a la CEPS. No s'espera que aquestes obres acabin fins al 2027. Uns treballs que ja porten dècades de retard, que han estat 10 anys parats i que només en manteniment durant aquesta aturada han costat 7 milions d'euros. El cost total del tram superarà els 900 milions en el que serà la línia de metro més llarga de Barcelona i una de les més extenses d'Europa. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 15 de juny de 2022. Augmenten els maltractaments a persones grans. Només l'any passat els Mossos van detenir 140 persones per aquest delicte. Marta Patricio.
Que, segons xifres d'Interior, van a l'alça des del 2019. En els tres primers mesos de l'any s'han cursat prop de 450 denúncies per maltractaments a gent gran, sobretot psicològics, físics i econòmics.
Catalunya afronta una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys,
a la qual destinarà més de 5.000 efectius, 40 mitjans aeris i 16 drons. La poca pluja de l'hivern i els episodis de calor de les últimes setmanes han disparat el risc d'incendi a tot el territori.
Els directors dels centres educatius escullen, ha dit, el 80% de les places al sector educatiu que no ocupen funcionaris.
Ho denuncia Comissions Obreres, que insisteix a demanar la derogació del decret de plantilles, un decret que atorga a les direccions un gran marge de maniobra en la contractació pública de mestres i professors.
En cultura torna la Patum de Berga després de 2 anys sense celebrar-se i amb una previsió rècord d'assistència.
Aquest migdia han tornat a repicar les campanes de la plaça de Sant Pere i ha arrencat oficialment la Patum amb els primers passacarrers. El dia gran serà demà dijous amb la Patum de Lluïment i la Patum completa.
Pel que fa als esports, en bàsquet el Barça té la segona oportunitat de reenganxar-se a la sèrie pel títol de Lliga.
Després de la derrota de dilluns davant de el Real Madrid, els blaugranes busquen igualar la sèrie abans de viatjar a la pista blanca. El partit es jugarà aquesta nit a les 9 al Palau Blaugrana.
I continuem pendents de l'onada de calor que afecta Catalunya, amb temperatures superiors als 40 graus en molts punts. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. La calor s'accentua aquest dimecres a Catalunya respecte a les últimes hores. Fa més calor. Trobem ja a hores d'ara temperatures que arriben fins als 37 o 38 graus a zones del prelitoral i podríem trobar aquest dimecres temperatures màximes de fins a 40 o 41 graus en indrets com el Pla de Lleida o la Conca de Tremp. Per tant, mantenim aquest avís per onada de calor que afecta a gran part del país per aquestes temperatures extremes. I tot plegat amb un dia també marcat pel clar domini del sol. Només tenim algunes restes de núvols amb alguns trams de les comarques del nord-est i a la tarda sí és cert que poden tornar a créixer algunes nuvolades a zones de muntanya del Pirineu. Poden caure de nou aquesta tarda ruixats i algunes tempestes que poden ser fortes cap al sector del Ripollès i aires properes. Tenim un avís en aquest sentit. Per fora d'aquí mantindrem una tarda amb bastant de sol. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Iván López, a la redacció, Marta Patricio, i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Música. Les obres de la línia 9 del metro de Barcelona s'han reprès després de més d'una dècada aturades. La tuneladora torna a treballar en el tram central de la línia, que ha de connectar la Sagrera amb la zona universitària i perforar el subsol entre les estacions de Manel Girona i Lesseps. La inversió a tot el tram supera els 900 milions d'euros i aquesta dècada d'aturada ha costat ja 7 milions. Es preveu que les obres del túnel, però, no s'acabin fins al 2027. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La màquina perforadora de 100 metres de longitud, 12 de diàmetre i que pesa com 4 vegades un Airbus ha reengegat prop del Camp Nou. Avança cap a la plaça Lesseps a uns 200 metres per mes i arribarà al desembre del 2024, si treballa dia i nit en jornades de 12 hores i torns de 7 dies seguits. El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha destacat que el metro traurà dels carrers milers de cotxes.
Avui no només estem fent una línia de metro, sinó que estem descarbonitzant la mobilitat del país. I, per tant, amb aquesta obra traurem molts cotxes de la carretera, molts cotxes dels carrers de Barcelona.
La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, ha celebrat que les obres es reemprenguin, però ha recordat també els anys de retard i ha demanat que no torni a passar.
Des de la ciutat de Barcelona demanem que hi hagi un sobreesforç en inversió, un sobreesforç en execució i, sobretot, que complim els terminis que expliquem a la ciutadania.
Les línies 9 i 10 del metro compartiran el tram central. Ara tenen 35 estacions en servei, als extrems. Quan estigui acabada, l'any 2027, els trens podran anar des de Santa Coloma de Gramenet al Prat de Llobregat. La línia 9 havia de costar 2.000 milions, però en costarà gairebé 6.000. Falten invertir-hi 926 milions d'euros.
Encara en relació a les infraestructures, els transportistes creuen que les mesures aprovades pel govern per millorar el trànsit a l'AP7 són injustes i ineficaces. Aquesta restricció de vehicles pesants ja es va aplicar al setembre, quan es van aixecar els peatges, i segons Carlos Folchi, que és secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes, no va servir de res.
En declaracions a la xarxa, Folchi ha retret a les administracions que no hagin previst aquest col·lapse i reclama que rescati el peatge de la C32 en cap de setmana per als vehicles privats.
Se deberían haber adoptado medidas que facilitasen, pues eso, la circulación de los vehículos privados. Tenemos, por ejemplo, la autopista Pau Casals, la C32, que los fines de semana va vacía, es una autopista de peajes, no la coge la gente porque prefiere coger la AP7 y no pagar. Bueno, pues hace tiempo ya que se podía haber adoptado la medida consensuada Generalitat Estado de rescatar esos peajes los fines de semana y no se adopta.
L'associació recorda també que no hi ha infraestructures suficients per allotjar els camioners que hagin d'aturar el vehicle en ruta. De mitjana passen per la P7 uns 12.000 camions al dia.
Notícies en xarxa.
Prop de 400 persones grans han estat víctimes de maltractaments a Catalunya en el primer trimestre d'aquest any. Són xifres del Departament d'Interior, coincidint avui amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i els maltractaments a les persones grans. Indiquen, a més, una tendència a l'alça en aquests delictes des de l'any 2019. Només l'any passat els Mossos van detenir 140 persones per violència domèstica a persones grans. Maria Costa, bon dia.
Durant els tres mesos de l'any ja hi ha hagut un 18% més de víctimes comparat amb el mateix període de l'any passat i, de fet, és la tendència que s'arrossega al llarg dels últims anys. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, només denuncia, atenció, un 9,2% de les persones grans que pateixen maltractament. L'escenari és molt complex perquè majoritàriament les persones agressores són de l'entorn molt proper amb qui tenen una relació de confiança. Ho ha explicat a la xarxa Montserrat Escudé, cap de l'àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra.
Evidentment, estàs denunciant aquella persona que t'està cuidant i aquella persona amb la que hi pots tenir un vincle emocional, per exemple, en el cas de fills i filles. Doncs imagina't què significa per una persona gran que pot tenir un trastorn, un deteriorament cognitiu, anar a una comissaria o enfrontar-se a un procediment judicial. I, per tant, no denuncien, perquè ells el que volen és que cessi la violència o cessi la situació de vulnerabilitat o d'abús que estan patint.
L'any passat, el 67% de les persones grans maltractades eren dones i el 33% homes.
La directora general d'Acció Cívica de la Generalitat, Cesca Domènech, reconeix la dificultat de detectar els maltractaments a la gent gran. Per actuar-hi en contra, el Departament de Drets Socials disposa d'un protocol adaptat a les característiques de cada zona de Catalunya. Però les associacions que s'hi dediquen ressalten que el delicte no està encara prou denunciat. Són veus que ha recollit avui la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Domènec ha definit el perfil mitjà de les persones grans maltractades. Una dona de 74 anys, dependent i aïllada. La responsable d'Acció Cívica del Govern català ha explicat que un protocol regeix a Catalunya des del 2012 contra aquest tipus de violència.
L'any 2017 ja vam elaborar unes guies territorialitzades amb tots els professionals implicats per tal de poder afinar encara més des de la proximitat a la detecció d'aquesta problemàtica que se sol donar, com sabeu, doncs, moltes vegades en l'entorn més familiar i més proper i, per tant, és molt difícil de detectar en molts casos.
La Fundació Amics de la Gent Gran posa l'accent en que algunes formes de maltractament no són considerades com a tal. La responsable d'Acció Social, Cristina Curto, avui també a la xarxa.
Es concep no molt com un maltractament que s'ha de quedar invisibilitzat i que ha de quedar dins la llar. I esto es que la iaia no s'entera, esto es que la persona, la mare que la vol liar, i aquest tipus de conductes edatistes, perquè això és edatisme i l'edatisme és la discriminació per raó d'edat.
Serveis Socials treballa de forma específica contra l'aïllament, després que la pandèmia l'hagi posat encara més damunt la taula.
I encara en clau social, les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i l'Urgell han destinat el darrer any més de 650.000 euros a ajuts per al pagament de subministraments. Es tracta d'una xifra que ha augmentat respecte de la campanya anterior. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El director de Càritas Diocesana Lleida, Rafael Allepuz, explica que aquests ajuts directes se sumen als que també donen per al consum, que també s'han vist incrementats a causa, entre altres, de la inflació.
Amb les necessitats que hem copsat durant anys i aquest últim any potser una mica més, veiem que hi ha necessitats de finançar despesa de consum, el consum habitual, aliments, etc., però també despesa en subministraments de la llar i manteniment de la llar.
Amb això ha crescut molt?
Doncs sí, hem anat creixent. Com a ajudes econòmiques directes vam destinar 650.844 euros.
A més d'aquestes ajudes econòmiques, Allepuz recorda que també fan acompanyament a les famílies per ensenyar-los a gestionar la seva situació, tant des del punt de vista emocional com administrar els recursos que reben. Davant aquesta situació, a més, des de l'entitat també fan una crida a administracions i societat a seguir col·laborant i fent donatius per tal de poder mantenir els programes i iniciatives que desenvolupen.
Us ho destacàvem en titulars. Catalunya afronta una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys, amb més de 5.000 efectius disponibles. La poca pluja de l'hivern i els episodis de calor de les últimes setmanes han disparat el risc d'incendi a tot el territori. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat el dispositiu per aquest estiu des de l'aeroport de Sabadell. Anem fins allà, a Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Serà una campanya dura i llarga, ha reiterat el conseller en diverses ocasions. Per això ha fet una crida a la ciutadania a ser responsables quan vagin als espais naturals i que no dubtin en avisar els serveis d'emergència en cas de detectar algun possible incendi.
Aquesta setmana és una setmana especialment greu, perquè arribarem a temperatures de 40 graus i a humitats d'un 10%. I això, doncs, és el caldo de cultiu pels incendis. Per tant, tots amatents, reitero la cura, reitero que tots anem en compte i nosaltres hi estarem ben activats.
En el que portem d'any ja hi ha hagut 285 incendis forestals i s'han fet més de 2.700 serveis. Són 500 més que en el mateix període de l'any passat.
I també per evitar risc d'incendis, a partir d'avui els vehicles motoritzats no podran accedir a algunes de les pistes secundàries del Parc de la Serralada Litoral. La mesura s'emmarca dins el pla de mobilitat d'aquest espai del Maresme. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Millorar la seguretat de vianants i bicicletes, però també preservar el parc de la Serralada Litoral. Aquesta és la doble missió del pla de mobilitat que s'està aplicant en aquest espai natural, coneix el Maresme i el Vallès Oriental. Una de les accions contemplades dins d'aquest pla i que entra en vigor a partir d'aquest dimecres és la restricció de vehicles motoritzats per algunes pistes secundàries i camins d'interior de la serralada. Una restricció que, segons explica Andreu Bosch, ha arribat per quedar-se.
Perquè és una restricció que anem implementant en diversos punts del parc, que no obstaculitzen en cap cas l'accés directe a la pista carenera i a la cornisa, perquè aquest accés està garantit per altres pistes.
Des del Consorci del Parc de la Serralada Litoral afirmen que l'acció entra en vigor avui, però que fa dos mesos que s'està fent una tasca d'informació als usuaris i veïns de la zona. A banda d'aquesta campanya informativa, també s'han instal·lat cadenats i senyals que barren el pas als vehicles motoritzats.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els directors dels centres educatius escullen, ha dit, el 80% de les places que no ocupen funcionaris. És la denúncia que fa el sindicat Comissions Obreres, que insisteix en la demanda de derogar el decret de plantilles. Alerten que aquest decret atorga a les direccions un gran marge de maniobra en la contractació pública de mestres i professors. Ens ho amplia Ana Ruiz.
En aquest 80% hi són les anomenades places perfilades, aquelles que requereixen de competències especials, habilitats que són determinades pels mateixos directors, places estructurals o de confirmació. El curs vinent, el nombre de llocs de treball perfilats serà del 23%, més del doble que el curs actual. Tot plegat, avisa Comissions, acaba enrarint l'ambient dels claustres. Margarro Martínez, responsable de docents de pública no universitària del sindicat, també adverteix que es tracta d'un atac als barems democràtics per accedir a un lloc de treball públic.
Un de cada quatre docents és escollit per perfil. Això contravé, no, als principis de la provisió de treball públic, que són la igualtat, la capacitat, el mèrit, la transparència i la publicitat.
Comissions Obreres va presentar un recurs contra el decret de plantilles i el judici se celebrarà el mes de març de l'any vinent.
Són 3:15, segona jornada de la selectivitat, avui amb l'examen de llengua catalana i literatura, en el qual els alumnes han pogut escollir entre textos de Mercè Rodoreda i Joan Puig i Ferreter. Aquesta prova l'han seguit les de matèries específiques. Volem saber com ha anat la jornada a la Seu d'Urgell, que un any més ha acollit els estudiants de la comarca i també els de la Cerdanya i Andorra. Ràdio Seu, Pep Graell.
Segona jornada de selectivitat pels 231 alumnes de segon de batxillerat provinents de la Seu d'Urgell, Puigcerdà i el Principat d'Andorra al Centre Cultural Les Monges de la capital urgillenca. Segon dia que s'ha iniciat amb les proves de llengua catalana i literatura, jornada marcada de nou pels nervis inevitables i per la calor. A la Seu s'hi apleguen 87 alumnes de l'Institut Joan Brudieu de la Seu, 44 de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà i 100 estudiants que han cursat batxillerat a Andorra i que només s'examinen de matèries de la fase específica. Entre aquests últims hem pogut parlar amb el Pau Manresa, qui ens explica que fins al moment el balanç és positiu.
Tot bastant ben organitzat i l'examen no era ni molt complicat ni molt fàcil, sinó era tal com ens han preparat.
Igualment, la Iana Moya ha explicat que les proves li han anat bé, tot i que el temari no és el mateix al Principat d'Andorra.
La veritat és que molt bé, tot i que el temari no coincideix molt amb el nostre, llavors hem hagut d'estudiar molt, però molt bé, les proves molt bé, l'organització també, no tinc cap queixa.
Les proves continuen ja aquesta tarda amb els exàmens de les matèries de disseny, economia de l'empresa, literatura catalana, química i tecnologia industrial.
L'àrea metropolitana de Barcelona reclama a la resta d'administracions i als agents econòmics i socials un gran pacte que garanteixi el futur de la fàbrica que SEAT té a Martorell i que eviti que acabi com la Nissan. Aquest és el crit d'alerta que ha fet avui el seu vicepresident executiu, Antoni Balmont, en una conferència en la qual ha denunciat també l'ús partidista que alguns fan de les institucions, diu. Més detalls, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Conferència d'Antoni Balmont, presentada per l'exalcalde de Barcelona i expresident de l'AMB, Xavier Trias, i on tots dos han volgut destacar que fruit de la col·laboració entre les diferents administracions és com s'aconsegueixen els millors acords, com la recuperació d'aquest organisme l'any 2010. En aquest sentit, el seu vicepresident executiu ha demanat un esforç conjunt a totes les parts implicades per evitar que la SEAT acabi sent una nova Nissan.
No es podem permetre que SEAT sigui una nova Nissan. A mi sembla molt bé que vingui la Copa, sempre ho dic malament, la Copa de la Vela Mundial, sembla molt bé. Però mentre feia la fotografia aquesta, la fotografia que feia en el segon era a les bateries del futur.
Pel que fa a alguns temes polèmics d'actualitat, Antoni Balmont considera que una llacuna en referència a la Ricarda no pot impedir el creixement d'una instal·lació tan necessària com l'aeroport del Prat i defensa les zones de baixes emissions, tot i no ser massa partidari de restringir l'ús del vehicle privat a les ciutats.
A la Catalunya Central, el Seminari de Vic acull la 29a edició del Congrés de Fires de Catalunya, que ha recuperat enguany la presencialitat amb una seixantena de congressistes. L'objectiu és unir esforços entre entitats, fires i ens públics per recuperar les més de 400 fires i congressos que es van fer a Catalunya l'any 2019, abans de la pandèmia. Ràdio Vic, Montse Manent.
El Congrés de Fires de Catalunya és el punt de trobada de tots els agents implicats en l'organització d'aquestes i enguany, en un moment de represa de l'activitat, és molt important tenir un espai on posar punts en comú per marcar un full de ruta per recuperar el màxim possible de fires, ho explicava la seva presidenta Coralí Cunyat.
Estem a poc a poc recuperant els esdeveniments del calendari firal de Catalunya. Evidentment, no tots els haurem recuperats, alguns esdeveniments s'han quedat pel camí, però la gran majoria s'estan tornant a celebrar. Inclús hem incorporat ja esdeveniments nous en el calendari de fires, per tant, Catalunya és un país de fires i en un moment de crisi com la que hem viscut continua siguent un referent.
La Federació de Fires de Catalunya representa gairebé a la totalitat de les fires i mercats que es fan al país. En el marc del Congrés, Vic Fires ha presentat un nou model de fira sostenible.
I Tarragona arrenca la temporada de platges amb un nou servei de megafonia i amb la unitat de drons que perseguirà fogueres o acampades. Atenció, són les principals novetats d'una campanya que arrenca avui i que s'allargarà fins al 30 de setembre. 38 socorristes de la Creu Roja s'encarregaran de la vigilància a les 8 platges de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
En plena onada de calor, Tarragona dona el tret de sortida a la temporada de platges. Arriba amb diverses novetats. D'entrada, s'estrena el servei de megafonia, com ja va avançar Tarragona Ràdio, amb dispositius 20 repartits per la costa de la ciutat, mentre que la unitat de drons també es desplegarà per poder arribar als punts més sensibles, com el bosc de la Marquesa. Cristina Guzmán és la consellera de Seguretat Ciutadana.
Aquest any incorporem en la vigilància del medi ambient i de zones de difícil accés a la unitat de drons, que estarà doncs fent una vigilància i una cura doncs, de tot el territori de difícil accés, com pot ser el bosc de la Marquesa, no?
Creu Roja assumeix el servei de socorrisme amb 38 professionals que treballaran aquest estiu 2 mesos.
I obrim pàgina cultural, avui ho fem amb la Patum, ja que aquest migdia han tornat a repicar les campanes de la plaça de Sant Pere de Berga i ha arrencat oficialment aquesta celebració amb els passacarrers infantils. El dia gran serà demà, dijous, amb la Patum de Lluïment i també la Patum completa, que podreu veure en directe des de les televisions locals i també la plataforma Xala. Televisió del Berguedà, Eric Calderé, bon dia.
Bon dia, doncs sí, la Patum ja ha començat, ho ha fet al punt de les 12 del migdia des de la plaça de Sant Pere, el tabaler i els quatre gegants. Han sortit en passada, en cercavila, fins al capdamunt de la vila, anunciant que aquest any sí, després de 2 anys, Berga torna a celebrar les festes de l'antiga octava de Corpus. I amb un clar protagonista que ha estat el temps, l'onada de calor prevista des d'avui fins diumenge i que acompanyarà doncs, a tota la setmana de Patum a la plaça de Sant Pere. S'han arribat als 38 graus a l'hora en què s'ha sortit, en què els gegants han iniciat aquesta cercavila. La festa, que encara no ha finalitzat, continuarà aquesta tarda a partir de les 8 amb els salts de Patum, que avui es dediquen als regidors de la Corporació Municipal, així com també a les places de la ciutat de Berga. Demà, Patum de Lluïment, a la nit, Patum completa i, evident, el protagonista clar serà el salt de plens, que se saltarà poc abans de la mitjanit. Divendres, els protagonistes seran els nens i nenes de la ciutat amb la seva Patum infantil. El dissabte, novament, una passada pels carrers de la ciutat i diumenge es posarà el punt final a la Patum 2022, ja anomenada la Patum de la Represa, amb salts de lluïment i salts complets a la plaça a partir de 8:45 de la nit.
Gràcies, Eric Calderé. I és que es tracta d'una Patum històrica, ja que aquesta festa només s'havia deixat de celebrar durant la Guerra Civil.
Així doncs, Berga acull aquests 5 dies de festa i alegria amb especial emoció. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, que afronta la seva primera Patum com a alcalde, en fa aquesta valoració.
Bueno, jo crec que la sensació és que Berga, després de 2 anys, torna a la vida. És a dir, s'han fet moltes coses, aquests 2 anys de pandèmia, tot el que s'ha pogut, però per qualsevol persona de Berga, el dia gran, no, per mi, és dimecres de Corpus. No? Sant Armengol ho deia, no? Que el cel, cada dia el cel és un dimecres de Corpus. Doncs avui la sensació és que Berga torna a la vida.
Una Patum en la qual s'espera una assistència de rècord que té el pressupost més gran de la seva història i que es viurà amb temperatures extremes.
I arriba el moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que el Barça, després de la patacada en el primer partit, necessita imposar-se avui al Real Madrid per empatar la final de la Lliga ACB. A partir de les 9 de la nit, els de Saruna Jacique Vicius, ferits per la derrota de dilluns, voldran oferir una molt millor imatge i superar els madridistes abans de viatjar a la capital. En cas de derrota, els blancs tindrien la Lliga molt a prop. Escoltem el jugador del Barça, Nico Laprovittola.
Hay que jugar como sea, hay que ganar como sea y poner todo de cada uno. Luchar sin la cabeza, sin ser sólidos, sin saber qué es lo que tenemos que hacer, no es la manera. Creo que ahí está la clave, ¿no? En el deseo de ganar.
També en bàsquet, més enllà d'aquesta pràcticament final, continua el ball a les banquetes dels equips de l'ACB amb entrenadors catalans implicats. El València Bàsquet ha fet oficial l'arribada del català Àlex Mumbrú, que deixa Bilbao i dirigirà el conjunt taronja les properes tres temporades. Mumbrú substitueix el terrassenc Joan Peñarroya, que seurà a la banqueta del Baskonia. D'altra banda, el Bilbao negocia ara amb un altre tècnic català, Jaume Ponsarnau, mentre que el fitxatge de Mumbrú pel València fa pensar en la continuïtat de Pedro Martínez a la banqueta del Baxi Manresa. I parlem de futbol perquè la Roma de José Mourinho serà el rival del Barça al Gamper, que jugarà el 6 d'agost. Aquell dia es jugarà també davant la Roma l'equip femení, el Gamper femení. Els dos equips, el masculí i el femení del Barça, seran presentats aquella mateixa jornada, el 6 d'agost. I en hoquei sobre patins, la selecció espanyola, en hoquei herba, perdó, la selecció espanyola està concentrada a Terrassa per jugar al Mundial femení, que es disputarà a la localitat vallesana d'aquí a dues setmanes. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb la jugadora dels Júnior de Sant Cugat i internacional, Laia Vidosa.
És una sort que puguem estar aquí entrenant cada dia en aquest camp, que és al final, doncs, és un punt extra que tindrem de cara a la competició, perquè al final, doncs, no tots els equips podran estar entrenant aquí un mes abans de la competició, i res, doncs, amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè al final és casa nostra. Crec que al final pressió és el fet de que jugues un Mundial, però el fet d'estar a Terrassa amb la teva família, amb els teus amics, amb tota aquesta gent que t'acompanya, doncs jo crec que és un punt a favor del que hem de treure molt partit.
I el Reial Club Nàutic de Tarragona ha presentat la travessia Tarragona-Mallorca, que recorrerà 220 quilòmetres. Es tracta de la primera travessia que arribarà fins al port de Sóller amb una durada de 26 hores. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Tarragona.
La travessia la farà l'equip de Surski de Kayak de Mar i és la primera edició que l'equip tarragoní es llença a fer aquesta primera travessia fins al port de Sóller a Mallorca. Així explicava com es realitzarà la travessia el promotor de l'esdeveniment, Vicent Roura.
I no és més que una adaptació del piragüisme, el del Sau Cabrioto, d'aigües tranquil·les, però cap al mar. Hem fet unes adaptacions, els hem ficat un timó, una cavitat que no s'enfonsa mai, i això ens permet poder surfejar i palejar i fer piragüisme al mar. Fins ara, com deia Alejandro, això no existia, era un esport desconegut, i aquí a Europa està tenint un furor. És a dir, està creixent molt, s'està expandint moltíssim, i aquí el club no podíem ser menys, no?
En total, hi haurà 9 caiaquistes que faran 3 rotacions d'una hora cadascun, i l'objectiu principal és arribar-hi en 26 hores de trajecte. Des del Club Tarragoní han assenyalat que l'objectiu principal és no superar el límit de les 30 hores. Primera edició de travessia Tarragona-Mallorca en caiac de mar que impulsa el Reial Club Nàutic de Tarragona.
I el Barça de futbol sala afronta avui el partit d'anada de les semifinals de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a partir de 9:15 del vespre. El conjunt català intentarà aconseguir un bon resultat per afrontar amb garanties la tornada i lluitar per revalidar el títol de Lliga. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
No tinc clar si ara tornes o si mai no vas marxar. Diluint en el paisatge, esquivant que fent mil plans, ignorant les teves traces, procurant no prendre mal. Ho tenia tan i tan a prop, ho tenia tan i tan a prop. Conquerir de nou el nord, convertir-te en un record, ho tenia tan i tan a prop. We'll be right back.
Ja no hi ha casualitats. Compareixo en nom del caos. He vingut sense cap pla, però ho tenia tan i tan a prop. Ho tenia tan i tan a prop. Just en el pitjor moment, quan la Déu era imminent. Ho tenia tan i tan a prop. Passegem per on fa mal, per dir-ho de l'hora mesa, que tants cops ens ha dit. Els avuis d'un pal del dia, els demàs per lamentar. No sé com t'ho fas.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Un incendi forestal crema a Valldomar, Artesa de Segre, la Noguera, i segons indiquen els bombers de la Generalitat de Catalunya, el foc crema vegetació i zones de bosc i de conreu. El dispositiu d'extinció que hi ha activat del cos dels bombers actualment està format per 20 camions, 18 vehicles de comandament i 9 mitjans aeris que treballen per aturar els flancs que deixen anar una gran columna de fum per sobre del poble de Valldomar. Tot i això, recomana el confinament a les granges aïllades que hi ha a la zona afectada per l'incendi i es recomana també a la població a la cloaca que tanquin portes i finestres a causa de la direcció del fum. I és que Catalunya afronta una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers 20 anys amb més de 5.000 efectius. La poca pluja de l'hivern i els episodis de calor de les últimes setmanes han disparat el risc d'incendi a tot el territori. Avui, de fet, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha presentat el dispositiu per aquest estiu. La campanya d'enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40